Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Quan em van diagnosticar un càncer de mama, tot va canviar. Com tantes i tantes dones, durant molts mesos he hagut de transitar per una autopista molt complicada. He passat pors i angoixes, però també he après moltes coses i he conegut persones molt especials. Gràcies a la ciència i a la gent que m'estima, ho he superat. Sovint la vida ens posa a prova, amb un càncer o amb d'altres problemes greus. Quan tens la sort de tirar endavant, compartir el que has viscut pot ser una bona ajuda pels qui ara es troben on tu vas ser. Avui compartiré conversa amb l'editor Ernest Folch, que va patir un infart que gairebé li costa la vida. Ara allò ha quedat enrere. Ho ha superat.
Ja tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixell, s'avioneta i el teu submarí t'hi ha apartat.
Aquesta cançó és una declaració de principis. Ernest Folch, sé que t'agrada aquesta cançó d'Antònia Font. Per què?
Mira, perquè no l'entenc.
Ah, no l'entens.
I això m'encanta, perquè té aquest punt surrealista de les cançons d'Antònia Font, sí, en què el que prima és la imaginació, la felicitat, el cant a la vida, i no té una seqüència, diguem-ne, normal, ni cronològica, ni res. I per mi això és meravellós.
Gràcies, Ernest, per venir a Ho he superat.
Gràcies a vosaltres.
Jo crec que hi ha gent que no ho sap, que l'Ernest ha superat, però podem explicar què ha superat?
Pots explicar el que vulguis.
Què em diries? Ha superat un infart que em va preocupar molt i que em va posar la mort davant, Ernest?
Vaig superar un infart i, a més, era una cosa totalment desconeguda. Que és el que tenen els infarts. O sigui, de sobte, veus de cara a la mort, la mires als ulls, però és que un segon abans no ho sabies que t'estava passant allò, no? I a més em va passar en plena pandèmia. I a més va ser una casualitat brutal, perquè em va passar el mes de maig, perquè si això m'arriba a passar el mes de març de la pandèmia, jo m'hauria mort segur, perquè amb una mica de malestar m'haurien dit queda't a casa. I m'arriba a passar una mica més tard i segurament també m'hauria mort, perquè llavors no hauria anat a l'hospital. Per què? Perquè vaig anar a l'hospital pensant-me que tenia Covid. A mi el que em va salvar és el Covid.
Quins eren els símptomes aquell dia? Els recordes?
Doncs mira, per mi...
No els oblidaràs mai.
Per mi els símptomes era... Estava molt cansat. I clar, en aquell moment, el Covid, tothom deia que l'associava al cansament, i un dia em vaig despertar amb una mica de febre. Llavors vaig trucar a seguir la meva germana, que és metge, i em va dir, vine corrents a l'hospital, però perquè es pensava que era Covid. I em van fer unes primeres proves, i de sobte no quadrava. El metge, de sobte, va veure que s'havia disparat la troponina, perquè va veure, ui, m'he de mirar bé l'analítica, i llavors, amb la troponina disparada i com que hi havia febre, van dir, és un problema de cor i és una miocarditis. Fins que allò va anar evolucionant al cap d'uns anys, però va ser com una mena d'atac de cor a càmera lenta, perquè jo ja el tenia, però ho vaig anar descobrint de manera progressiva. I al cap de 4 o 5 dies a l'hospital, recordo el moment en què entra el metge i diu, la ressonància magnètica diu que això és un infart.
Déu-n'hi-do. A Instagram, a les xarxes ho vas publicar, vaig veure en directe com em salvaven la vida. Què recordes de l'operació, que diguessis això a la xarxa social d'Instagram, que és quan molta gent ho va saber?
Doncs mira, quan tens l'infart, et diuen corrents cap al quiròfan a fer un cateterisme, i quan entres al cateterisme, de fet, hi ha una primera fase de diagnòstic, no saps què tens. I el metge entra dins meu, no hi ha anestèsia, perquè s'ha de fer així, perquè a més tu has d'ajudar el metge, t'ha entrat amb un tub per aquí, que te l'entren per aquí al canell, i el metge em diu en aquell moment, això està pitjor del que pensava.
Carai.
I jo pregunto, què vol dir pitjor? Diu, no, hi ha una triple obstrucció.
Triple!
Hi ha hagut un infart, està havent-hi un infart, i jo li dic, i ara què? Intentarem desobstruir-ho posant 3 estents. Però n'hi ha 2 artèries molt petites que no sé si podré. I jo en aquell moment li pregunto, i si no pots, què? I llavors em va dir, para de parlar.
Ah, està bé, para de parlar.
Para de parlar i quietet. Llavors, en aquell moment, m'adono que estàs realment entre la vida i la mort.
Per tant, vas pensar que et podies morir.
Sí. vaig pensar que em podia morir.
I però què vas pensar en aquell moment?
Mira, més fort. Et dic una cosa, això quan t'ho diuen prèviament t'agafa un atac de pànic. Allà, en aquell moment, em va agafar una mena de tranquil·litat i vaig començar a pensar en la gent que estimo, en la gent que m'ha acompanyat tota la vida i vaig pensar, va, això ho superarem.
La teva dona, la teva filla...
Els meus pares...
Els pares...
I realment ho vam superar. Van ser una hora i mitja, segurament, per posar els tres estents. Ell m'anava narrant, ja en tenim un. Jo pensava, mira, hem fet un teres, tenim dos teresos. I quan va posar el tercer, vaig dir, ostres, això... En el moment de posar...
Semblava un partit de futbol, perquè ara...
Bueno, una mica sí.
Un partit de futbol, no?
Una mica sí.
De fent gols.
I llavors, al sortir del quiròfan, em va venir a buscar la meva dona, la Susana, i ens vam abraçar i vam plorar com dues magdalenes. I, hòstia, i li vaig dir... És que he estat a punt de palmar, i estem vius. I li vaig dir, estem vius, ens vam abraçar. I és meravellós, també. Que, o sigui, que et passi una cosa així, és increïble, perquè té una cosa de descobrir que estàs viu i que cada dia la vida és meravellosa.
Parlarem també de la Susana, perquè que tu has superat és molt especial. La Susana ha superat un càncer de mama, com en el meu cas, i m'ha ajudat molt. En parlarem més endavant, Ernest, però et brillen els ulls quan dius és que he tingut una segona oportunitat, no? La vida és un regal. I llavors, quan passem situacions complicades, com el teu cas, un infart, en el cas també en el càncer de mama, i que ho hem parlat això també fora d'aquesta pantalla, la vida ens fa el regal de viure intensament, Ernest. A tu et va passar, quina edat tenies?
48.
48, i per tant ara els anys que et queden els viures diferents de l'Ernest Font del 0 als 48.
Mira,
no?
A mi el primer any, tot un any després d'aquell dia que era un 27 de maig, m'aixecava cada matí, però de veritat, la primera cosa que pensava al despertar-me cada matí és, hòstia, és al·lucinant, estic viu, la vida és increïble. O sigui, tenia la sensació que m'ho estaven regalant. Ara ja ha passat una mica més de temps i a vegades jo mateix em dic a mi mateix, escolta, no oblidis que això és un regal, però realment jo m'anava abraçant la gent, els amics, a la meva dona, a la meva... Dic, això és increïble. Però també et diré una cosa, sí? Chantal, no és el mateix que un càncer. O sigui, un infart és molt més fàcil, perquè és binari. O vius o no vius. I un cop vius... Escolta, et donen medicació, però els efectes secundaris no es pot comparar amb res del que has passat tu, Chantal, amb res del que ha passat la meva dona, la Susana. Vosaltres heu passat un via crucis. Vosaltres, per mi, sou heroïnes. En canvi, una persona que ha tingut un atac de cor és... Ha salvat la vida? Ha vist la mort? L'ha vist? Sí. Però ha tornat i és aquí. Llavors, és molt més fàcil, no és comparable.
Ara parlarem d'aquest via crucis... Però vull parlar de l'Ernest, perquè això també et passa en un moment que tu ets el director del diari Esport, en el que tens una responsabilitat, una feina estressant, que després de l'infart decideixes deixar-la. Jo no sé si està relacionat o no, perquè ja. Tu, jo sé que t'apassiona el món de l'esport, igual que t'apassiona el món editorial, però clar...
Mira, jo...
Deixes aquesta feina de director de l'esport pel que t'ha passat?
Jo el problema que he tingut tota la vida és que he tingut dues ànimes, que és l'ànima editorial i l'ànima periodística. I sempre que en castigo una, l'altra em diu ei, que sóc aquí. Sí, i per això sempre he intentat que totes dues anar-les alimentant. I en aquell moment jo era, en el moment de l'infart, era director de l'esport, que és una feina meravellosa, però
molt estressant, amb molts
problemes interns, externs, moltes coses boniques, però també moltes coses molt dures. I mira, just en el moment en què vaig sortir al quiròfan, em vaig abraçar la Susana, i ja vam haver plorat, i ja se m'enduien cap a l'habitació, li vaig dir, ai, una cosa, Susana, deixo l'esport. Perquè ho vaig estar pensant al llarg d'aquella hora i mitja. Li vaig dir, no pot ser, eh? O sigui, no pot ser, res mereix aquest estrès tan animal. I jo, potser de forma injusta, vaig decidir que hi havia un culpable, que era la meva feina, que era tot l'estrès que jo havia
passat. La feina, l'estrès...
Pot ser una mica injust, perquè també hi ha una qüestió d'alimentació. Jo menjava molt malament en aquells moments, malgrat que estic prim, etc. Però menjava molts greixos, molts formatges, molts embotits, molt malament. I jo vaig decidir en aquell moment, en ple cateterisme, que hi havia un culpable. que era la meva feina. I vaig decidir, a la porra la feina.
I has pres una bona decisió?
Jo crec que he pres una gran decisió. És que jo sempre penso que prenc molt bones decisions, perquè no suporto mirar enrere, crec que mirar enrere no serveix de res, penedir-se de les coses no serveix de res, i per tant, per mi, les decisions que prenc sempre són les millors.
Jo sempre he pensat que hi ha unes certes malalties que les emocions o l'estrès, pot ser un estrès laboral, un estrès emocional, pot provocar algunes malalties, no? Tu també ho penses, que l'estrès pot originar?
No només ho penso jo, sinó que ho vaig parlar molt amb els meus cardiòlegs, i ells ho donen com una de les causes més clares, perquè efectivament hi ha causes fisiològiques com el colesterol, efectivament i tal, però pels cardiòlegs cada vegada més les causes són emocionals, d'estrès...
I se'n parla poc, d'això.
De tensió, se'n parla molt poc.
No ho sé per què, hi ha algú que no li interessa que en parlem.
Se'n parla, home, doncs, en el nostre sistema productiu capitalista, l'estrès es dona com un mal inevitable, com una mena de mal necessari, cosa que hem de passar inevitablement. I quan passes coses així, veus, si tampoc cal, quina necessitat hi ha d'estar tensionat 20 hores al dia, 364 dies l'any? No, no cal.
Per tant, aprenem a cuidar més el nostre cos, no? Que al final és el nostre temple, i el que ens ha de fer anar per la vida, sorgeix paraules, en el meu cas, la meditació, la tranquil·litat, el benestar, no? I pensar també, no?
Perquè tu has hagut de fer una reflexió molt profunda, també, no?
Sí, és a dir, quan passem per aquesta malaltia, no? Que en aquest cas és el càncer de mama, de com et planteges la vida, no? De l'estrès emocional que et pot provocar una malaltia, no? En el meu cas, de deixar de fumar, de cuidar-se més, de fer més esport. Però jo crec que quan passem per una autopista complicada, ja sigui amb un infart, amb un càncer o superant una anorèxia, és una putada en el moment que ens passa, Ernest, però també és un regal posterior.
Total. Però en el teu cas, Chantal, més dur que el meu, perquè és un regal que et fa passar per una quimio duríssima, amb dies que no et pots aixecar del llit. No t'ha passat això? Perquè això a la Susana li va passar. És a dir, sí, hi ha dies que diu, no puc, no em puc aixecar. I això no és duríssim, això?
Ara parlarem de la Susana, del càncer de mama. Abans vull que escoltis en Raimon, Desert d'Amics.
Desert d'amics, de béns i de senyor, en estrany lloc i en estranya contrada, lluny de tot bé, fart de nuig i tristor, ma voluntat e pensa caitivada, me trob del tot en mal poder sots més, no veia algú.
Aquesta cançó de Raimon, no? Explica que se sent que té més sol, allunyat de tot el que té. Quan té un problema de salut greu, no? Hi ha un moment que ens sentim sols, no? Presoners dins nostre, i per tant, a vegades ens hem d'espavilar o ningú ens salvarà, no?
Jo crec que aquest poema, que és de Jordi, de Sant Jordi, és un dels poemes, per mi, més bonics que s'han escrit mai en cap llengua. I ho tenim en català. És un poema del segle XV que juga tota l'estona amb aquesta ambigüitat entre ser presoner físic, perquè ell va ser presoner, a ell el van agafar i va ser presoner, i entre què vol dir ser presoner d'amor, de com l'amor ens fa ser esclaus d'una altra persona, però a l'hora de com és meravellós ser també un esclau.
Tinc la sensació que l'Ernest Folch és una persona que estima molt intensament, no? I quan parles sobretot també de la Susana, no?
Jo ho faig tot molt intensament. I clar, jo estic molt intensament a la gent que m'estima i que m'acompanya en aquest viatge brutal que és la vida, que a vegades hi ha unes putades fenomenals en aquest viatge. Vull dir que jo sempre dic que ser feliç no vol dir no passar-s'ho malament, no vol dir no tenir mals dies, però per mi ser feliç és un fons, és com un fons de l'oceà. Llavors a la superfície passen coses horribles, hi ha mals dies, hi ha tempestes, però al fons de l'oceà ha de ser meravellós i ha d'estar net. I jo crec que perquè això sigui possible en aquest viatge, ostres, t'hi ha d'acompanyar la família. Per mi la família és el més important. La Susana, la Laia, que és la meva filla, i després els pares, els germans. Això és la base de la vida.
Han estat uns anys no fàcils, Ernest, per tu?
Ha estat complicat, i et diré una cosa. Per mi ha estat molt més difícil el càncer de la Susana que el meu infart. Sí, és molt pitjor veure patir algú que estimes que patir tu, diguem, no? I alhora et dic una cosa, ha estat bonic. Ha estat una experiència brutal. Que això et devia passar a tu, no? Els metges que hem conegut, les infermeres que ens han ajudat i ens han salvat, la gent que hem conegut, hem retrobat... o sigui, ha estat una experiència tan maca que, clar, a vegades hi ha gent que se'ns queda mirant així, dient, què diuen aquests? Però, o sigui, el càncer porta associades coses molt maques, molt intenses, o sigui, molt emocionants, sí. I hi ha dies que són una putada, no? Això a tu devia passar, també, no?
Sí, jo he de dir, i avui en aquest programa crec que ho puc explicar, perquè l'Ernest, no?, ho sap, i jo crec que podem ajudar altres dones que ens estan veient, Ernest, que trobes àngels, no?, jo dic. I una persona, doncs, que per mi m'estima important és la dona de l'Ernest, la Susana, que em va ajudar a saber què aniria passant, no?, amb aquesta malaltia. No?
Sí, perquè
just... necessites com un mentor.
Vas entrar tu quan ella ja estava
sortint,
ja estava sortint del càncer, i ella tenia unes ganes
d'ajudar-te,
que la seva experiència servís també d'alguna cosa.
I està bé, no?, t'expliqui que et trobaràs malament, tindràs ganes de vomitar, estaràs cansada, no?, no tindràs ganes de parlar amb ningú. I tens raó, no?, que és una mena de mesos complicats, no?, són 9 mesos, que un infart és una operació, en canvi, no?, perds el cabell, la feminitat de la dona...
L'autoestima,
mirar-te al mirall i veure't malalta... Ja saps que en el meu cas, i ho sap tothom, jo crec, em vaig decorar amb totes les perruques i totes les gorres.
La Susana m'ho anava explicant.
M'ho anava explicant
en directe el que veia la gent del... Però
hi ha molts silencis de dones, amb càncer de mama, i m'ha sorprès això més.
Ara t'he de dir una cosa.
Digue'm.
Que més d'una vegada, quan va penjar amb tu, la Susana em va dir, hòstia, la Chantal és una bèstia.
Per què?
Diu, perquè jo no hauria pogut. Diu, perquè l'energia que té... se'n va amb la seva filla a jugar tota la tarda, ja vol tornar a treballar. Jo crec que la Susana m'ha explicat que l'energia que tu has tingut és molt infreqüent.
Jo crec que tothom, no?, podem dir que és bo estar positiu. És a dir, jo crec que quan passem una malaltia i un mal moment que ens passa a tots a la vida, l'actitud, no?, és molt important, Ernest.
És molt
important. També t'ho vaig dir, l'actitud.
És molt important.
Ens ho hem d'agafar bé, Ernest.
És veritat, és molt important, Chantal, però també amb la Susana també ens cansava això, de dir, la gent que la trucava, vinga, que bé ser positiu. Clar, ella també m'explicava una cosa que no sé si et passava a tu, que és la reivindicació a un dia ser negatiu. Escolta, no tinc ganes ja. Avui que em diguin, ho superaré. Avui tinc ganes d'explicar que tot és una merda. No? No vas tenir moments així?
Sí, clar que els tens, però no et pots quedar tancat a casa, al llit, estirat, i que passin els dies, no? Jo crec que per superar necessites, no?, moviment, acció, pensar que me'n sortiré. I realment, no?, valorar els ingredients importants de la vida, que són la família, les persones que ens estimem, no?, i a vegades treballem massa, no?, i potser hem de parar una mica més. Què voy a hacer? Je ne sais pas. Què voy a hacer? Je ne sais plus. Què voy a hacer? Je suis perdu. Aquesta cançó del Manu Chao és una de les preferides de l'Ernest Folk, que és una cançó optimista que fa una llista de coses de la vida que agraden a Manu Chao, i sobretot és una declaració d'amor. Però no sé, Ernest, no et veia que t'agradés aquesta cançó. La veia molt hippie, jo, per tu, Ernest.
Bueno, primera que... Bueno, potser tinc aquesta ànima hippie, no ho sé. No, i després, que és una cançó molt alegre, que m'agrada molt, i que, a més, denota una mica el que fa el Manu Chao, que és ganes d'intentar canviar el món i canviar les injustícies del món. I això també ha estat un motor molt important de la meva vida. A mi em sulfuren les, les injustícies i les desigualtats i veure això. I a més, m'indigna des de la meva posició de privilegi i des de les meves contradiccions absolutes. Vull dir, soc superconscient d'això, però m'agrada també aquestes cançons d'una mica de lluita i que, en certa forma, bueno, ajuden a canviar el món una mica, o almenys a intentar.
La posaries, aquesta cançó, al teu funeral?
La veritat és que això de preparar els funerals sempre m'ha semblat una mica entre sinistre i egocèntric. És a dir, no sé, els que vinguin darrere que facin el que vulguin, tu, que t'interpretin la teva... A mi això d'aquesta gent que deixa tot pautat, la cançó tal, no sé, que facin el que vulguin.
Jo no sé si et va passar, quan estaves amb l'infart, no?, i parlaves amb els metges, que abans em deies, tinc la sensació de que vaig pensar, no?, em puc morir, no?, quan vas pensar en la mort, els que, en el meu cas, jo em vaig imaginar el meu funeral. No t'ha passat mai, això, quan has passat un moment complicat?
Sí. Més que, mira, em vaig imaginar el meu funeral, però més que res em vaig imaginar què seria la vida dels que jo estimo sense jo, diguem, no? I de fet, va haver-hi algun dia amb alguna conversa amb la Susana que gairebé de parlar alguna cosa pragmàtica, d'escolta, si no hi soc, les claus d'això són això, si no hi soc, això és aquí, això... Perquè vaig pensar al tanto que també hem de pensar pragmàticament. Em va venir una mica un atac pragmàtic des d'aquest punt de vista, diguem.
Ernest, ara que tornes al món editorial amb Nabona, estàs més tranquil, vius més relaxat?
Mira, aquesta pregunta, si te l'arribo a respondre fa uns mesos, t'hauria dit sí, i tant que sí. Però jo sempre em vaig complicant la vida i vaig dir, faré només l'editorial i no faré tertúlies i no aniré a altres programes, i bueno, he acabat anant a més tertúlies, he acabat escrivint articles que vaig dir que no faria. I, bueno, per què? Perquè he volgut donar vida a les dues ànimes, la periodística i l'editorial, i m'he anat complicant la vida. Però tampoc és l'estrès que tenia abans, perquè alguna cosa aprens, també, no? En certa manera...
Què has après per avui traslladar a tota la gent que ens està veient i escoltant?
Doncs he après que el cos no pot anar revolucionat. I vaig aprendre a escoltar els senyals del meu cos de quan anava revolucionat.
I ara penses que havies donat moltes vegades prioritat a la feina abans que altres coses?
Sí. Crec que va haver-hi alguns anys d'abús de la feina, de... gairebé la feina com una mena de droga. De droga per arribar a un punt de...
d'èxit, de triomf?
No, jo no diria èxit, perquè això... Jo he tingut molts èxits i molts fracassos. No, jo per mi, l'addicció a l'èxit és una altra cosa, que a més està molt bé, i a més està bé.
I per què ens menja tant la feina?
Perquè jo crec que és addicció al ritme.
Addicció al ritme?
És addicció a l'estrès, fins i tot. L'estrès que... del qual ens queixem, en el fons ens agrada i ens permet no? tenir, en el fons, tenir una excusa per anar revolucionat. Arriba un moment que la finalitat ja no és allò que vols aconseguir, és purament anar revolucionat. Uh-huh. Llavors, això per mi és com una mena d'addicció destructiva. Però això, clar, només te n'adones el dia que un metge davant teu mirant als ulls et diu estàs tenint un infart.
Ja.
I aquell moment tu... veus que has de canviar de vida.
Per anar acabant, Ernest, la fórmula folk per ser feliç els propers 20 anys, segur que l'has pensat. Quina és la fórmula que t'apliques?
La fórmula folk per ser feliç per mi és claríssim. És cada dia el primer que has de fer quan obres un ull és estar content i agrair.
Agraït-te.
Agrair a la vida que estàs viu i gaudir-la tot el que puguis.
Si hem ajudat algú avui amb aquesta conversa, no? Hem ajudat algú?
Jo crec que sí. Jo crec que es pot ajudar algú i que... Jo crec que és molt important que la gent diferenciï els mals moments de ser infeliç. Són dues coses que no tenen res a veure. Llavors, si saps això, crec que és més fàcil de superar un mal moment.
Bandeando cero voy para Macané, llevo a Puerto voy para Mayarí.
L'Ernest m'ha dit dues frases que comparteixo al 100%. Una, que la vida és un regal que a vegades et fa putades. I l'altra, que ser feliç no vol dir que de tant en tant no et toqui patir mals dies. Com ell penso que la vida és un viatge que mai saps quan se't pot acabar. Però mentre duri, gaudim-lo.
El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.